Avui volem encetar amb una pregunta. Realment llegim? Bon vespre, amics i seguidors del programa El Crepuscle en 100 estals. Avui és dijous 7 de novembre i encetam el programa 2193. Durant 2193 crepuscles hem intentat encendre els estals. Des de fa un temps, des de fa 1083 programes, aquí a Ona Mediterrània, primer vàrem estar a IB3, després hem passat a Ona Mediterrània. Per tant, 2193 entre totes les nostres vides i 1083 en aquesta segona vida crepuscular. Avui, dèiem, és dijous, per tant, tindrem dues seccions. A la primera part, una recomanació de diferents concerts, de diferents actes culturals que tindran lloc aquests dies. I a la segona part, tindrem conversa amb persones que tenen coses a dir. Avui hem convidat en Nes Llobet, que ja no és la primera vegada que ve el programa. Bon vespre.
Bon vespre.
Perquè d'aquí una setmana, just dia 14, ella serà l'encarregada de redactar i llegir i dir, escenificar, ja ho veurem, es pregó de la setmana del llibre en català. D'aquí la frase del principi del programa, que més que una frase era una pregunta. Realment llegim? Vostè què creu, senyor Llobet? Encara llegim?
Jo crec que llegim molt. La pregunta també crec que s'ha d'afegir la qualitat d'allò que llegim i des d'on llegim.
I de quin i quina forma, quin format llegim també, no?
Sí.
Encara queda paper? Vostè és una romàntica del paper encara?
Sí, jo som, mira, aquí me veus en la llibreta i es llapis. Som una romàntica del paper des de la lectura i des de l'escriptura.
Per tant, amb ella parlarem de literatura, de lectura, de la seva trajectòria, perquè té en cartell un parell d'obres en marxa. Amics, benvinguts doncs al programa El Crepuscle en 100 estels, que està produït per Ana Maria Moreno i que tècnicament controla des de fa un temps, i molt bé per cert, la Joana Maria Borràs. Dèiem que volíem recomanar algunes activitats musicals que tindran lloc aquests dies. La primera d'elles té, entre altres protagonistes, a Pere Caselles. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Anem a veure, què mos trobarem a dins d'aquest festival de música clàssica, però format música antiga? Quina és la propera cita que mos vol recomanar?
És un concert que farem demà en Santa Tereseta, a les 8 del vespre. I en ell tocaren instruments antics, un orgue, una xirimia, però no la xirimia que coneixem actualment en les Illes Balears, sinó la xirimia renaixentista, que és més semblant a un oboe prehistòric, i un baixó, que seria l'antecedent del fagot.
Això són instruments originals o bé còpies, diguem-ne, d'instrument d'època, no?
Són còpies d'instruments trobats en la península ibèrica, sobre el 1600... Sí, són rèpliques.
I per tocar aquests instruments, quin és el procés que ha de fer un músic? Perquè, clar, potser s'ha de tocar l'oboe normal, però passar després a la xirimia aquesta, com se fa aquest traspàs?
Bé, tant Toni Jofil, que toca la xirimia, com jo, som d'origen fagotistes moderns. Aquests són instruments, tots dos, de llengüeta doble, i el que tenim és una formació de conservatori amb el fagot, i després ens hem interessat en els instruments més antics que tenen relació amb el nostre instrument. De fet, Toni està estudiant fagots històrics en l'ESMUC, en l'Escola Superior de Música de Catalunya.
Pere Caselles, a més de clar, quan parlam de música antiga, parlam de música feta o interpretada amb instruments d'època o còpies, però també intentant cercar l'esperit i el so de l'època, no?
Clar, l'esperit, el so i les tècniques que empleàvem per a fer música en aquella època.
Uh-huh. I n'hi ha molta de música per aquests instruments? Se troba o heu d'anar molt d'arxius i biblioteques a la recerca de la partitura perduda?
No, hi ha música molt bona escrita per tocar en música de Selma y Salaverde, que va ser un fagotista espanyol prou important. I després hi ha música italiana molt virtuosa i molt complexa d'executar.
Que és música del Renaixement, bàsicament.
Sí, sí. Bueno, és del primer barroc, diríem de finals del segle XVI, principis del desert.
Quan deies que era molt difícil d'executar perquè demana molt a l'intèrpret, o per què és de molt nivell la dificultat?
Jo aquesta música... El que li veig és que, per exemple, una de les peces que toquem, que es diu la Mònica, tant Toni com jo comentam que el que la va escriure no era fagotista, perquè pràcticament no dona ni un segon per a respirar i té moltíssimes notes, passatges molt virtuosos.
Anem a veure, hi ha realment una explosió de la nomenada música antiga. Avui en dia quasi bé seria impensable tocar Bach o tocar Frescobaldi amb la mateixa tonalitat i en el mateix estil que feien els romàntics. A què creu que es deu aquesta, diguem, renaixença de la música antiga?
Bé, jo crec que, almenys a mi em passa, que el que es fa més contemporàniament no em sembla tan interessant. També com que jo tinc un bagatge com a músic orquestral, també m'interessa fer coses que no he fet abans. Avui... Música nova per mi. I tota aquesta música del segle XVI-XVII no s'interpreta en orquestra. Un músic orquestral no l'interpreta mai si no fas aquestes immersions en el món de la música antiga.
Anem a parlar una mica del programa que mos trobarem a Santa Teresata. Quin programa fareu? Quines peces interpretareu? De quins autors?
Tocarem dues peces per a orgue tot sol, una fantasia de Froberger i una tocata de Frescobaldi. Després tocarem una peça solo per a xirimia i una altra per baixó, acompanyat sempre per l'orgue, basats en la melodia de la Mònica, que és l'àrea de la Mònica, que és realment és la Mònica, que és aquesta noia que no volia ser monja i que l'obligaven a ser monja. Després tocarem dues peces més, dos, tres, que són l'octava sonata de Dario Castello, i per finalitzar la Vestiva i Coli, que està basada en el Madrigal de Palestrina i va ser composada per Bartolomé de Selma i Salaverde.
Per tant, això, repetim la cita, és demà divendres a les 8 del vespre, crec que és l'hora?
Sí, és a les 8 del vespre a Santa Teresa.
Ara, un oient que vulgui venir a aquest concert necessita comprar unes entrades amb antelació, se van allà mateix, com funciona el tema entrades?
Aquest tema jo sé que funciona la venda anticipada i la venda en taquilla. És més econòmica, evidentment, l'anticipada, però no sé els preus exactament.
No dic... I com ho pot fer? On s'ha de dirigir per comprar una entrada anticipada?
Anticipada en la pàgina de l'Acadèmia 1830, tant en Facebook, no sé si tenen també pàgina web.
Sí, tenen pàgina web, sí.
Poden comprar les entrades.
Sí, Acadèmia 1830, que aquí han estat convidats...
L'organitzadora del cicle aquest de música.
D'aquest cicle de música clàssica, en aquest cas música antiga, que tindrem, repetim la cita, demà a les 8 del vespre a l'església de Santa Teresa, que és una església que s'ha recuperat bastant per la música antiga, sobretot, des de fa 2 o 3 anys, d'una forma regular, no habitual, però sí regular, se fan concerts a Santa Teresa. Té bona acústica i, a més, l'orgue està a peu de capella, no? L'organista sí. Pot veure perfectament els altres intèrprets, no?
Sí, no, i també fa que estiguis molt proper amb el públic. I, a banda d'això, el temperament de l'orgue és ideal per a tocar amb aquests tipus d'instruments, perquè no en totes les esglésies es pot fer.
Que, a més, aquest orgue va ser curiós, perquè no sé si era una senyora holandesa que tenia aquest orgue a Holanda i el va regalar o vendre a molt bon preu.
Sí, aquesta història crec que és...
Hi ha una història molt romàntica darrere d'això. Sí, que el va regalar a l'església de Santa Teresa, el van dur des d'Holanda. Per tant, és un orgue que té el seu sabor i la seva història. Pere Caselles, moltíssimes de gràcies per atendre la nostra cridada i mos veurem demà vespre a les 8 a l'església de Santa Teresata.
Moltes gràcies, Pere.
Una abraçada. Per Pere Caselles i per tots els nostres oients, una mica de música. Ell ha citat Frescobaldi, un dels autors que hi haurà demà vespre a Santa Teresata. Sentim una mica de música de Frescobaldi. Una segona recomanació és la d'un concert que hi haurà una estrena d'una obra de Salvador Sebastià, una persona que també ha estat convidada en aquest programa diverses vegades. Va ser director de la Banda Municipal de Música de Palma i ara, per motius professionals, viu a la Comunitat Valenciana. Però mos atén i sempre molt bé. Salvador, bon vespre.
Què tal? Molt bé.
Moltíssimes de gràcies per ser nosaltres i enhorabona perquè sé que aquesta setmana, diumenge, tindrem una estrena d'una obra teva, no?, aquí a Mallorca.
Pues sí, ja molt pres. La veritat és que molt il·lusionat de veure com la criatura com respon tant el públic.
I, a més, no és una obra tradicional, és una obra fins i tot escrita per instruments una mica curiosos.
Sí, la veritat és que són instruments que van caure un poc en desús perquè les noves formacions, pues, era un híbrid entre clarinet i clarinet baix i va caure un poc en desús, però bueno, formacions com el trio Cornupia o en Itàlia o en diversos llocs fan que, a més de recuperar tot aquest gran repertori del classicisme de Mozart i els seus companys, no?, de composició d'aquella època, pues, encontrar noves sonoritats i nous llenguatges per a tornar a disfrutar d'un instrument que la veritat és que és molt, molt enigmàtic, perquè hi ha moments que pareix que sigui un clarinet soprà normal, però de repente baixa com a les profunditats. És màgic, la veritat.
Parlem del corni di bassetto, que és un instrument que Mozart va utilitzar la seva gran partita, una de les seves serenades, també el Rèquiem. És un instrument de la família dels clarinets, tot com deia en Salvador Sebastià, és un instrument d'un so molt més greu que el clarinet, però és de la família del clarinet, posterior al clarinet. El corni di bassetto sembla que és finals de 1700.
En veritat es va construir pràcticament al mateix temps. De fet, el concert de clarinet famós de Mozart. De morir ell, el va fer, o sigui, inicialment el va fer per a corno
di bassetto.
O sigui, més o menys, bueno, el clarinet sí, va néixer molt, molt més abans, sí, cert, però quan vas començar a tindre ja un ús de l'orquestra sinfònica, pràcticament va ser gràcies a Mozart i un poc abans, i ja coetània va ser el corno di bassetto.
Salvador, diumenge hora baixa, en el que és el Festival de Bunyol, em sembla que no, que estrenava aquesta partitura, un trio de corni di basset, de cornos de bassetto. En què consisteix la teva partitura?
Pues mira, naix de la meva estima a aquesta terra, a Mallorca, la veritat. Jo sentia com que devia algo, i bueno, en gratitud a tot el col·lectiu de la banda municipal, em van regalar una litografia d'Andreu Maimó i clar, només mirar-la d'una figuera. I és una litografia genial perquè, a part de la quietud, denota moviment. I jo sempre pensava, algun dia tinc que fer alguna música sobre aquesta litografia, però clar, la meva sorpresa va ser la connexió amb la Mediterrània, en la meva terra, en la nostra forma de pensar, inclús grecolatina, i em va entusiasmar tota l'obra d'Andreu Maimó, i a més, que és un entusiasmat de la música de Bach. Entonces vaig tramar com una espècie d'un cicle, un cicle en el qual abordarà la seva pintura a l'oli, la seva escultura ceràmica, litografia i xilografia.
I la música com uneix totes aquestes formes artístiques?
Pues mira, Frontera, que ha estat, bueno, ha organitzat diverses exposicions d'Andreu Maimó, va denominar un poc com a que la seva obra era un poc com a tensa quietud. Entonces, ja, diguem, en planta, o sigui, com a cicle, busque un poc un llenguatge en el qual se busque la tensió, la dissonància, la quietud en la consonància, i que, a més, quan comença el cicle, comença amb una pulsació prou ràpida i poquet a poc va declinant cap a la quietud. Això en quant a la gran forma. I després, pues un poc buscant el pensament d'una mirada subjectiva de la realitat que fa Andreu Maimó, això em fa rebuscar sobre les formes de barroques, o sigui, l'estructura formal de les xicotetes peces és bàsicament de la suite barroca, com una alemanda, una sarabanda, un ritornello, i això em fa un poc redescobrir un poc la intimitat de l'obra d'Andreu Maimó. Clar està, i la meva també subjectivitat, però sempre hi ha un punt de realitat, que és, icònicament, en cada música està apareixent cites o bé específiques o bé subjectives de la música de Bach i el nom d'Andreu Maimó. Andreu Maimó, del seu nom extret la cèl·lula motívica, la re mi do, del sistema franco-belga, que de lletres, i vaig jugant en tot el cicle en el seu nom i en la música de Bach.
Andreu Maimó, naturalment, es presenti, però la línia argumental, perquè quantes parts té aquesta partitura?
Té quatre. Comença en el seu autorretrat. El seu té una xilografia que és blanc i negre, punt contra punt. Entonces, escric una demanda contrapuntística en la qual faig una cita del coral 140 de Bach com anunciant, no? com anunciant. I després, seguit, faig una... he fet una similitud entre l'escorça d'una figuera, que és una escultura ceràmica que té i que sembla com una figura sobrehumana, pues resulta que si tu le lleves totes les claus i totes les parts metàl·liques a la part de dalt del corno di Bassetto, surt com una cara assustada, no? I com la fusta se diu Banús, pues és un poc és una pastorela, la mort del Banús, del cavaller, front a la pastora que és l'escorça, no? La pastorela, que és un poc una dansa occitana o catalana, bueno, també un poc de Galícia, però és un poc nostra, no? I és un poc, pues, una espècie d'esquerzo, no? Com que vol cortesar, però la pastorela sempre es nega. I després passem a la figuera, que és la seva litografia, i després a l'ombra protectora, que m'entusiasma molt aquesta pintura a l'oli, o sigui, estan els corders, els borregos, baix d'una figuera protegint-se, no? Autoprotegint-se inclús dels insectes i del calor. És molt, molt poètica, la veritat, aquesta imatge.
Una espècie de suite en quatre moviments.
Exacte, no? Exacte, sí, però que a més permet també individualment se pot fer qualcuna de les dos, de les quatre peces. Però sí, la tensió musical i formal està pensada per a una espècie de suite.
Com ha rebut Andreu Maimó, l'artista plàstic, com ha rebut aquest missatge, aquest regal, que jo crec que això és un regal també cap a ell?
Sí, aquest homenatge. Sí, entusiasma, però suposa que sempre esperant un poc el final, no? És escoltar-ho. No ho sé, la veritat és que no sé si podrà captar o no, però bueno, en fi, no sé, la veritat és que no he tingut el plaer de saludar-lo personalment, però crec que estarà en Bunyola i pense xerrar amb ell, no? La veritat és que pues espero que l'agradi. Més i quan ell troba molt, ell parla molt de la reivindicació del poble, de l'autenticitat, de lo rural, diguem. I conforme va evolucionant este cicle, esta suite, vaig buscant sonoritats de duducs, sons d'instruments primitius que ens porten un poc a estar bien pastoril o ètnic, no? Jo penso que sí que l'agradarà.
De cara al públic és una obra difícil d'escoltar? És una obra tonal? No, és una obra dissonant?
No, és una obra profundament modal, en el qual en algun moment hi ha harmonis, diguem, espectrals, però perquè te facis una idea, és una búsqueda natural harmònica, o sigui, va un poc més allà de l'impressionisme, però sempre coses naturals. Però, bueno, sorprenents perquè se fan en el clarinet. Hi haurà moments que s'escoltarà com el bufar del vent o inclús la mar, però vamos, són coses molt, molt visuals, molt, molt objectives.
I doncs, si no dubtis que serem allà diumenge a les 6:30 de l'hora baixa, crec que és en el Teatre Municipal de Bunyola, dins el cicle del Festival de Música de Bunyola, que dirigeix Tomeu Quecles, que va ser aquí la setmana passada presentant el cicle. Aquesta estrena, el títol de l'obra es diu?
Tensa quietud.
Tensa quietud, un homenatge musical de Salvador Sebastià cap a la figura i l'obra d'Andreu Maimó, un felanitxer també molt, molt interessant.
Un gran artista.
Salvador, bé, dirigint per aquí, t'atendrem alguna vegada, convidat allà?
Pues això no depèn de mi.
Mos agradaria molt.
Seria un plaer. L'any passat vaig estar, vaig tenir l'oportunitat en Pere Siquier, vaig fer una obra meua, una composició per a cello, és un conte musical que se va representar en Marta Obrador, i vaig estar també a la banda municipal. Jo encantadíssim de tornar.
Bueno, seria un plaer tornar-te a veure per aquí. Salvador, per agrair-te aquesta conversa que has tingut avui amb nosaltres, posar amb els nostres oients una, crec que és una obertura de Rossini que tu vares dirigir, no sé, una banda de música, no sé quina, que hem trobat. Però vaja, com a record del teu pas aquí per la banda municipal de Palma. Gràcies, Salvador, i fins diumenge. Diumenge mos veurem.
Mos
saludarem a Bunyola. Gràcies. Amics, i abans de la pausa, aquesta música és una obertura de Rossini interpretada per una de les bandes de música que ha dirigit en Salvador Sebastià, que va ser, recordam, director de la banda municipal de Palma, i que diumenge estrenarà a Bunyola una obra en quatre moviments, Tensa quietud, un homenatge a Andreu Maimó. Una mica de música, pausa i entram després en temps de conversa.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, Atzai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cada dia es realitzen milers de compres a les botigues i supermercats de les nostres illes. Molts d'aquests residus els podríem estalviar simplement fixant-nos en l'envasament del que comprem. Compra les fruites i verdures a pes i de temporada, amb presanaes, i evita les bosses de plàstic. Compra menjar, no residus. Redueix els teus residus. És un missatge de Tirme.
Coplejant, el programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
Els diumenges, a les 11 del matí, a Ona Mediterrània.
Coplejant, amb Caral Pedemonte i Jordi Terma.
Inaugura el cap de setmana amb nosaltres el Som Divendres. Bon humor, diversió, reflexions, moda, cerveses, mojitos, bon menjar... Veniu, que passarem una bona estona. Cada divendres, a Ona Mediterrània, a partir de les 8, Som Divendres. Som Divendres, el programa que inaugura el cap de setmana.
Perquè vols donar suport a la nostra llengua. Perquè t'agrada la música feta a ca nostra. Perquè creus en una ràdio plural, de qualitat i feta en clau mallorquina. Anuncia't a Ona Mediterrània. Donen suport i ajuda a fer créixer la teva empresa. Ens avalen prop de 1.000 socis. Informa't sobre com posar un anunci a Ona a la web onamediterrania.cat. Recorda, onamediterrania.cat. Tu fas Ona.
T'agrada aquesta ràdio? Ens ajudes a mantenir-la? Fes-te soci i descobreix tots els avantatges. Visita la pàgina web onamediterrània.cat i suma't al projecte.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Aquesta sintonia marca la segona part del programa dels dijous, que titulam L'hora dels salanites, a la qual, en aquesta secció, convidam a persones que tenen coses a dir. I avui hem convidat en Nes Llobet. Bon vespre, senyor Llobet.
Bon vespre.
Com sempre, demanam als nostres convidats que triïn unes músiques per acompanyar la conversa i per encetar. Ell ha triat una primera peça que es diu Pausa, o Pausa, d'un cantautor que es diu Izal. S'ha de justificar aquesta tria? Per què?
Perquè parla de les contradiccions. Aquestes sí? Contradiccions internes, que trob que vivim un món de contradiccions i els artistes crec que ens hem de situar sempre en aquest gran abisme de la contradicció.
Vostè és una persona contradictòria?
Molt, sí.
Molt?
Internament molt, sí. Trob que és molt sa, a més, per ratificar postures o per sanejar postures o per... aprendre coses que per dintre estaves equivocat.
I quan se gira i veu el món, el que hi ha en el món, què pensa en Nes Llobet?
Me frust molt jo, sí? En el món actual, sí. Me frust moltíssim.
No sé per què, però jo a vostè la veig una persona molt espiritual. Igual estic equivocat. I la conec poc, però me dona aquesta imatge que, no sé, que és una persona espiritual. O una persona reflexiva, una persona... podria dir fins i tot amb algunes... moments tangencials en sa mística. No ho sé.
Sí, jo trob que és molt necessari. Cadascú hi connectarà amb uns termes, amb unes creences o fins i tot amb unes eines diferents. Jo per mi sempre ho defenso. Les arts escèniques tenen un espai de ritual que és d'allà on venen, que és cap allà on crec que no mos hem d'allunyar massa. Per tant, des d'aquell lloc sí que accepto que sí, som una persona.
I pot fer un personatge que a vostè no està gent d'acord amb la seva caràcter, amb la seva actitud? Se pot fer?
Sí, evidentment. De fet, un espai escènic necessita precisament, és a dir, la feina d'un actor o una actriu és a partir de no jutjar aquell personatge, és a dir, no és interessant posar en escena un personatge que sapiguem que ja no hi estarem d'acord, situar-lo com un gran dolent, per dir-ho així, sinó precisament posar en qüestió les accions més terrorífiques, els pensaments més terrorífics, precisament per sacsejar, per posar aquestes contradiccions damunt la taula i crear un esperit crític perquè sigui, com aquesta interpel·lació cap en el públic, que sigui qui se faci reflexionar aquestes coses.
Perquè de vegades dèiem que aquest actor és molt bo per això, ha creat un personatge ell mateix, el mateix Woody Allen, per exemple, és impensable. Jo no m'imagino fent de Hamlet o fent de un Shakespeare.
Seria un Hamlet meravellós, psicoanalitzar Woody Allen fent de Hamlet, aquell fer o dir o fer i no fer, i només dir i parlar, i es cau molt, de fet, jo crec que Woody Allen fa un Hamlet.
Va que ve Ventura ja no tant.
Ves a sobre, jo crec que a vegades quan s'entorn t'ho permet, allò que les etiquetes que t'han posat com a creador, en aquest cas sí, parlant de Woody Allen, segurament si l'indústria li permetés i ell a la data que tant tingués ganes, jo crec que mos podria sorprendre.
La indústria és pesant? Pesa? Governa? Sí. Guia? Orienta? Marca?
La indústria és una capa d'aquests universos paral·lels que és la carrera de qualsevol artista, és un univers una capa més. Llavors, indústria d'unes tendències, d'unes corrents, d'unes imposicions, d'unes possibilitats i forma part de les tries de tothom.
Sentim aquesta primera cançó, aquesta música. Izal és un cantautor del País Basc, no? Del País Basc, i el tema es diu Pausa.
De huracán yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar solo pido silencio y gritas que no digo la verdad. ¿Qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? Yo solo quiero pausa. Tu rebobinar.
Izal, pausa, ho deixem de fons i començam o seguim aquesta conversa. Hem parlat abans de Woody Allen i Woody Allen madur a Berman i Berman madur a la senyoreta Júlia. Com ha estat entrar dins aquest personatge?
Ha estat complexa perquè és una obra des de l'escriptura. L'escriptura Strindberg escriu d'una manera molt caòtica, molt com en bucle. És com una espiral, però una espiral que cada vegada s'acaba com endinsant més cap a unes foscors i uns temes molt, molt profuns i complexos emocionalment. I és complicat, i en això se li afegeix treballar aquest personatge, la part interna d'un personatge així. I a part, el director, en Joan Carles Bellviure, tenia molt clar que com que Senyoreta Júlia és paradigma, una de les obres paradigma de teatre naturalista, volia allunyar-se precisament a nivell escènic, de trencar aquest naturalisme, interpel·lar directament a l'espectador contemporani, perquè una obra de... per situar aquest gran clàssic, es conflita situar-lo en aquest espectador contemporani perquè realment se sentís tocat, interpel·lat i demandat a que interaccionés d'alguna manera. I en aquest camí cap en aquesta actualització, ell demanava una part escènica formal en els fons, hi ha un llenguatge escènic amb una part de construcció formal potent, però a la vegada requeria que els actors treballessin des de un despertar i generositat de que l'inconscient dins la interpretació també pogués aflorar. Llavors ha estat un repte, ha estat un camí complex, molt enriquidor, molt gratificant, però sí, complicat.
Em sembla que ella està molt fidada en el text, m'apareix.
Sí.
Ha valorat el text més que el context. No?
Sí, és que fer, quan dèiem això de fer una adaptació, vol dir no fer moltes vegades no fer museística de les obres, sinó que els conflictes, els personatges, els pensaments que defensen els personatges mos parlin en el món d'avui en dia, en els conflictes i les persones d'avui en dia. Però no per això sempre és necessari si un exemple molt, molt banal, si el personatge escriu una carta, la necessitat d'haver de treure un mòbil, iPhone, no sé què, per haver de contemporanitzar. És com d'alguna manera contemporanitzar d'una manera més profunda, que és quin és el conflicte que se posa damunt la taula, quin és la catarsi que volem celebrar damunt l'escena.
Aquestes grans obres com La senyoreta Júlia o Esperanto Godot o Casa de muñeques, aquestes obres, diguem, de principis del segle XX que ja són clàssics, per què esdevenen clàssics? Tenen una lectura, són vigents avui?
Sí, clar, evidentment. Som vigents alguns més que d'altres. És vera que quan traspassen els segles és perquè hi ha alguna cosa molt forta darrere, molt universal. N'hi ha algunes que crec que depèn de l'època, com que fins i tot prenen més força. És vera que Senyoreta Júlia en concret era una obra poc muntada, precisament perquè és un autor poc amable, però crec que així com Ibsen sí que havia ressorgit ja fa 10, 15 anys, crec que Strindberg és una època actual, sé que també l'hem d'anar recuperant. En el cas de Senyoreta Júlia parla d'una fusió, d'un foc creuat, d'un doble conflicte, que és el conflicte de classe i el conflicte de gènere. Strindberg posa damunt l'escena una dona rica enfrontada a un home pobre. I és com aquest foc creuat que avui en dia, si a nivell de lluita de classes i lluita de gènere no tenim res a dir, ha anat molt malament.
Una persona com vostè, un actor, una actriu en general, què s'imposa més, la visió del director o la visió pròpia? Hi pot haver conflicte en un cas d'aquests, amb un personatge com Júlia?
Bé, depèn des d'on se treballi. Jo tinc l'oportunitat o el regal o la tria de treballar amb la gent en sa que confio cegament, crec, admir i també sempre des d'un camí des del respecte per fusionar precisament idees, visions, postures i enriquir-nos mútuament. Un actor, una actriu... té moltes coses a dir. Crec que a vegades el paper de l'actor o l'actriu s'ha malmès. Històricament és evident, no? des que el moment que durant molt de segles les actrius eren considerades prostitutes i dones del pitjor, no? I crec que un actor o una actriu cada vegada més treballa per ser un creador en si mateix. Les arts escèniques cada vegada més treballen perquè sigui el paper d'un creador en si mateix, de s'excedar per on passa i aporta alguna cosa més a l'hora de treballar una peça, i sobretot una peça que no deixa de ser un treball en equip, fer teatre.
Hi ha moviment a les Illes Balears, no?, teatral?
Sí, hi ha molt de moviment. Hi ha molt de moviment, hi ha molt de grans professionals des de l'escriptura, la direcció i l'escena, els departaments, vestuaris, escenografies, espai sonor. El que passa que venim d'uns anys on s'ha... És a dir, si el teatre de per si ja és una art minoritària, un poc malmesa històricament, després d'aquests anys de famosa crisi, s'ha de fer molta feina per recuperar tot el teixit creatiu, que això passa perquè les produccions puguin tenir cada vegada més professionals de cada departament, recuperar que hi ha un espai per vestuari, un espai per espai sonor, un espai per escenografia i un espai per poder crear equips d'actors on no haguem de ser un, dos o tres, sinó que hi ha grans obres de 7, 8, 10, 12 personatges que s'han quedat un poc un calaix per temes simplement i complexament econòmics.
Els problemes econòmics, però la rentabilitat ara... Pens, per exemple, amb el Teatre Nacional de Catalunya, que estan fent ara la Rambla de les Flors, i durarà no sé quants de mesos a Barcelona, i després farà una gira per tot Catalunya. Igual també ve per aquí. Clar, el nostre públic, el nostre públic potencial, no són 7 o 8 milions de persones que hi pot haver a Catalunya, són 1 milió de persones que hi ha a Balears, perquè sortir d'aquí és fàcil.
Bé... té les seves complicacions, és que és lo de sempre. Primer és a dir, a nivell cultural i sobretot en concret en les arts escèniques, estem absolutament fals i absolutament depenent de la necessitat d'un projecte a mitjà i llarg plaç cultural. Crec que s'ha promès molt durant molts anys i crec que és el gran deute pendent d'aquestes esquerres que ens han interpel·lat com a votants, que ens han necessitat, però que realment necessitem un projecte a llarg plaç i un projecte de fons. No necessitem petits projectes estrella, no necessitem petites grans inauguracions, l'època de l'inauguració dels edificis, de les construccions ja l'any passada, i realment necessitem un gran compromís institucional i una correspondència, que sempre ho dic, de la societat en general, d'aquesta demanda i d'aquest compromís de quin espai vol dins la societat, dins aquest projecte polític, no deixa de ser de com construïm la societat que volem, quin espai li volem donar a la cultura, en aquest concret, de les arts escèniques. I necessitem un projecte mitjà, llarg plaç, compromès, que agafi des de nova captació de públic, creació de nous públics, agafar la gent jove, recuperar els grups de la gent en general, lligar a molta educació, partir des de teatre a nivell escolar, però no un teatre que sigui l'escola que fa un pic a l'any, una obra a mesa i creada per un col·lectiu de 3 a 5 anys, no. Lligar-ho a educació, etcètera, etcètera, etcètera. S'ha de fer molta feina.
El teatre principal, quin joc pinta aquí enmig? Quin és el seu rol?
Sí, jo crec que en aquest nivell ja ha presentat unes primeres mesures, perquè no oblidem que està començant, no?, com la nova directiva, i crec que ja està lligant molt a educació, a noves dramatúrgies. Crec, i per la part que me toca, que és vera, que jo tinc la sensació que el darrer equip havia fet moltes coses interessants, però crec que havia descuidat bastant la professió d'aquí, havia descuidat el teixit, la demanda de teixit, perquè no hem d'oblidar que també el teatre principal no deixa de ser el gran element, l'element és el gran pare-mare d'aquest sector cultural escènic de les Illes Balears. I crec que no se pot desvincular de la realitat que té com a teixit i professional de les Illes i de les necessitats que té.
Vam tenir aquí fa dues setmanes el nou director gerent del teatre principal i mos deia una mica això, que el teatre hauria d'aglutinar una mica, hauria de liderar un canvi d'estratègia. És vera que s'han de fer projectes estrella, clar que se n'han de fer, però no només projectes estrella i sobretot comprats a fora. Crec que la cosa és el mateix que ha creat la Sinfònica, ha creat un conservatori, ha creat CESADIP, jo crec que això és una passa. Vostè creu que hi ha un abans i un després de la creació de CESADIP? Sense CESADIP seria un altre teixit artístic de les Illes?
Que seria un altre, és evident. El problema és la qualitat de quin nou teixit creem. És a dir, que tothom tingui l'oportunitat d'estudiar allò que vol estudiar a la seva comunitat és meravellós i fonamental, però crec que s'ha de fer molta feina perquè, primer, perquè el projecte d'escola tingui uns fonaments sòlids a nivell artístics, que pugui evolucionar també, perquè ja té uns anys d'història aquesta escola i que d'alguna manera evolucioni també, i s'altres que et jovent que estudia una carrera així, trob que també hi ha una responsabilitat de fer plataformes pont, és a dir, tenim les de DIP, tenim el teatre principal i aquí falta una connexió. No, jo crec que no basta, així com els darrers anys, en algun moment jo vaig anar a veure algun taller de final de curs, de final de gradu, dels llicenciats, de quart. Crec que hi ha moltes possibilitats de crear accions de petita companyia, de companyia jove, de gent directament sortida de les ADIP. Crec que s'ha de fer molta feina per interrelacionar institucions que donen possibilitat a que els projectes culturals siguin algo més gran i algo més, molt més connectat.
És fàcil viure dels teatres a les Illes Balears?
No, no és gens fàcil. No és gens fàcil el lloc, és l'estat espanyol.
Tampoc?
No.
I les televisions què pinten aquí? Anava a dir, esperi un moment perquè sentireu una mica més de música i després la resposta, després d'aquest time musical. Vostè ha triat Nick Cave com a segona aportació musical. Per què aquesta obra de Nick Cave?
Perquè abans de fer la funció de la Malcontenta, basada en la novel·la d'en Sebastià Alsamora, mos posam aquesta cançó per com escalfament iniciàtic abans d'arrencar, perquè també té a veure amb, que és una música que també va participar en aquest procés d'escriptura que va fent Alsamora, i perquè mos dona aquesta cosa com de cavalcar, i nosaltres mos adentram a una espècie de western amb aquesta Malcontenta que nosaltres proposam.
I'm so far away from you, pacing up and down my room. Jesus only love a man who loses. Turn on the radio, now some cat on saxophone laying down a litany of excuses. The meadow's longing in my baby's eyes. She rubs a lamp between her thighs and hopes the genie comes out. She lives in some forgotten song, and it moves like she is zombie strong. Breathe steady as the pendulum keeps swinging.
Hold on to yourself és aquesta obra de Nick Cave que deixem de fons mentre seguim parlant amb el Llobet. Li demanava al senyor Llobet fa un moment com han influït les televisions, les sèries les televisions com han influït en la vida d'un artista o d'una persona que se dedica a les arts escèniques.
Jo sempre dic que a mi el mitjà audiovisual m'ho va venir de carambola. Jo la meva carrera l'havia fet en l'Institut del Teatre. Sí que havia fet una petita assignatura de treball amb càmera dins del programa 200 que toca, però just va ser quan aquí va haver com la gran explosió de les primeres sèries d'IV3 amb Llàgrima de Sang, i el director d'aquella sèrie m'ho va veure fent una obra de teatre que era un dia d'estiu, i m'ho va telefonar per fer una lectura un dia amb ells allà per Llàgrima de Sang, i ja va començar. O sigui, jo vaig aprendre a treballar en el mitjà audiovisual fent feina, d'alguna manera no tenia la formació dins aquest mitjà. Què aporta? Aporta una transformació de com utilitzar les mateixes eines actorals, en el fons, s'escolta, es treballa amb un text, les intencions, etcètera, les emocions, la respiració, etcètera, etcètera, treballa amb l'espai, però adequades a una tècnica concreta, una tècnica diferent. I es veure que el món de la televisió, jo sempre dic que són com a dos oficis dins un mateix ofici, és a dir, l'ofici d'actriu el pots desenvolupar i depèn del projecte en el que tinguis l'oportunitat de participar, hi ha una part de s'oficis com la indústria i l'ofici artístic conviuen, i depèn del projecte, depèn del personatge, depèn de l'equip, des d'on estigui concebut el projecte, pues un se menja un poc més a l'altre o l'altre pot tenir més espai. I jo he pogut participar en projectes on de cop fas un assaig gravat i una presa i allò queda gravat per la gran posteritat. Llavors dius, mare meva, què comptam aquí? Hi ha altres projectes que de cop per gravar 7 segons tens 5 hores i 3 càmeres en el teu cervell i en servir la teva respiració. Llavors és com... Depèn.
Hi ha, no sé si és una llegenda urbana, que de vegades els actors d'aquestes sèries d'èxit van allà quasi bé, que cada dia prenen el paper que han de fer, perquè els guionistes quasi bé improvisen la nit anterior. Això és cert o és una llegenda urbana?
No et 100% de la feina que hagis de fer, però sí, és cert, amb algunes i et sovint, és bastant comú, que es digui abans, potser tens 10 seqüències a gravar, una o dues puguin venir retocades el dia abans. Després ja depèn de com actor, com te vulgui gestionar. Jo som incapaç d'estudiar el dia abans, ja t'ho dic. Jo me tanques cap de setmana, m'aprenc tot allò que se pugui avançar de tota la setmana, 80-90 pàgines, i després el dia abans sí que afiances allò que te tocarà gravar el dia després, però... N'hi ha que ho fan, per ventura, gent que té moltes taules i un personatge que ja fa allò que vol, perquè potser fa 5 anys que està amb aquell mateix personatge, quasi el coescriu ell, no?
Què li agradaria interpretar, dirigit per qui i a on?
Uau! A nivell teatral, jo hi ha dues peces que sempre m'han fascinat, que és Marat Sade i Cleopatra. Sí. Amb aquí... No sé, una carta en el reis. Tolkachir, per aventura, me faria il·lusió, no sé, per provar. A on? On podria ser? No sé, ara una vegada va fer un viatge a Israel i m'ha enviat una fotografia davant del gran teatre d'allà que posa... M'ha dit, qualque dia te veuré actuar aquí. Pues demanem-ho, encara que sigui la carta als Reis Mags.
Set de Tel Aviv, crec que és. Hi ha una gran orquestra també, sinfònica de Tel Aviv. Molt bé, ja ho sabem. Perquè ara aquest darrer temps que mos queden, de parlar una mica de la Fira de la Setmana del Llibre en Català, que l'han convidada... que hem parlat molt de teatre, perquè crec que és el que s'ha de parlar amb una persona que s'hi dedica, però vostè ha estat elegida enguany per fer el pregó de sa Setmana de Llibre en Català. Quina serà la seva tesi? Si la podem desvetllar sense fer un spoiler utilitzant llenguatge cinematogràfic.
La tesi serà... que el pregó sigui una celebració activa de tots els qui siguen presents perquè sigui un acte d'agraïment a les paraules.
Un acte d'agraïment a les paraules?
Sí.
Per vostès, teatre és paraula?
Sí. La paraula és acció. Una actriu és algú que... Un actor actriu és algú que actua, que acciona.
Però no necessàriament que parla.
Mira, si agafam famós Peter Brook, no?, perquè hi hagi un fet teatral, és un actor, una persona que camina per un espai, per tant, acciona, camina per un espai, mentre un altre l'observa. Per això dic, la paraula és una acció verbal. Podria caminar o podria parlar, aquesta persona.
Peter Brook, vostè l'ha citat? Sí. Premi Princesa d'Astúries. Què té Peter Brook que no tenen altres?
Jo crec que va ser un moment és un dels grans contemporanitzadors de l'antropologia teatral, del pensament teatral. Jo crec que n'hi ha un altre que a nivell d'actors ha tocat, ha arribat molt, però potser a nivell general encara no està tan extès, que és Declan Donnellan, que també és algú que ha revolucionat la manera des d'on fer feina. I, però sí, que tenen? Són aquests grans pensadors, aquests grans homes complets de teatre i pensament que d'alguna manera sembren un nou arbre cap on pot evolucionar una art o cap on se pot plantejar un art.
Podem parlar de futur, de present, vostè ha citat coses que està fent, Senyora de Júlia, lo de Nelson Mora, no hem parlat d'una sèrie que està fent aquests dies a Madrid.
Sí, ara m'he incorporat una sèrie nova d'Antena 3 que se diu Mentires, que ja de cara a l'any que ve la podran veure els espectadors, sí.
Parlem una mica de futur. Me deia aquí una vegada en Miquel Gelabert, també bon amic, me deia, si es, de vegades, si no sones telèfon, perquè clar, tot pot sonar quan tu estàs en tres projectes i has de dir que no, però quan acaben aquests tres projectes la vida continua. A vostè li sona normalment el telèfon?
Jo me passa una cosa, que com que tinc aquesta hiperactivitat que no puc aturar i a part m'encanta tastar coses noves i el meu defecte és l'altre, jo mai he esperat, és que no, tampoc ho dic com una virtut perquè a vegades m'he angoixat molt i el meu problema és que a vegades me costa aturar i també és molt sa aturar per tornar a omplir, però no esperes telèfon, és vera que tinc sort o regal o tot plegat i la perseverància de que el telèfon es segueix sonant, però sempre ho dic, és que mai he aturat, sempre provoc que surtin noves coses, no abandon poder estar damunt de coses que sé que potser poden sortir i posar el meu granet d'arena, i a la vegada també la fortuna que segueixi sonant el telèfon.
Per tant, Miquel Gelabert, vostè ha treballat amb ell?
Sí, també. Sí, sí, jo amb en Miquel, a part de la sèrie de Llàgrima de Sang, vàrem fer aquesta obra teatral de prova, que va ser, per mi, una de les peces que heu gaudit més de fer.
Hem d'anar tancant, senyor, perquè ha estat un plaer tenir-lo i després aquí. Vostè ha triat Love of Lesbian per tancar aquesta conversa. Allí donde solíamos gritar.
Sí.
A on cridava vostè? A on crida?
Jo crec que he de trobar el meu espai, perquè m'acosta tant enfadar-me i cridar, que crec que per això aquesta cançó m'agrada tant. I és una cançó que la meva parella posa molt a que nostra i parla, a més, també de quan prens consciència d'aquest pas de temps. Que crec que jo ja tinc 35 anys, o sigui que per primera vegada de la vida en aquests darrers dos anys...
Vostè comença... ja del segle passat, també.
Per això, ja tinc consciència de que fa 10 anys feia coses, fa 10 anys me passaven coses, i crec que és molt interessant, no? Aquest món que sempre mos empeny a actuar en el futur, a projectar cap a davant, sense caure la melancolia, també troc que està bé aquesta reflexió, aquesta pausa. Lligarem pausa i...
Llavors, la sentirem dia 14, dijous que ve.
Sí.
En quina hora és la inauguració?
A les 7:30, és el JUP des Baluart. Allà serem amb en Francisco Javier Barrera, que farem un pregó tots dos, molt això, amb un
teatral.
Reclam... Més que teatral, això serà multidisciplinar. Serà molt, molt actiu, molt dinàmic... Hi haurà una part performativa que tots dos farem, perquè ell és, a part d'escriptor, és artista plàstic, i farem una cosa on reclamarem que el públic estigui amb nosaltres d'una manera activa.
Senyora Llobó, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
Gràcies per convidar-me.
Amics, demà divendres farem resum crepuscular, per tant no hi haurà programa en directe, però sí tornarem dilluns amb més propostes. Això és el Crepuscle en Cenestals. Gràcies per escoltar-nos, també gràcies per ser-hi. Bona nit.